Bon dia, són les 8. Benvinguts al Supermatí.
Bon dia per donar la benvinguda a l'estiu. Matí amb intervals de núvols i algunes boirines i tarda amb més sol en el dia amb la nit més curta de l'any.
Bon dia, és dimecres, és 21 de juny i avui és el dia amb la nit més curta de l'any, com ens comentava ara el nostre company Albert Aparicio. Avui comença l'estiu, cap a quarts de 6 de la tarda. Al llarg del dia, en general, el cel s'anirà trencant i tindrem sol a la tarda per donar l'entrada, com Déu mana, aquesta nova estació meteorològica. També tindrem una mica de vent de nord-est, amb cops màxims de 40 km per... de 40 km hora, i un ambient calorós i xafogós, amb temperatura mínima de 18 i 20 graus i una màxima de 30 i 32. Ara mateix ens hem despertat a la tallada d'Empordà a 21,5, 22,8 a Torroella, 21,6 a la Bisbal d'Empordà, 22,5 a Palafrugell, i la màxima del Baix Empordà és al sud, amb 23,4 a Castell d'Aro. Nosaltres comencem primer saludant a la nostra redacció. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
Maria Alzina, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I anem a conèixer ara ja els titulars més destacats de la jornada. Rescaten dos joves anglesos a la platja de l'Estartit, Carla.
El rescat es va fer aquest dilluns a les 9 del vespre, quan dos bombers fora de servei van aconseguir treure un dels menors d'edat i els agents del grup especial d'activitats subaquàtiques van trobar el segon jove de 14 anys 200 metres mar endins.
Palafrugell demana prudència amb els petards, coets i fogueres, Ferran.
Es fa una crida a la prudència durant les festivitats de Sant Joan i Sant Pere. En un banc d'alcaldia, Juli Fernández demana restringir les actuacions susceptibles de provocar incendis i recorda la prohibició de fer focs, llançar coets i altres artefactes pirotècnics en terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta.
Josep Xifra, nou alcalde de Santa Cristina, apunta que al municipi li feia falta un canvi i que volen treballar per aconseguir-ho. Maria.
Santa Cristina d'Aro enceta aquest nou mandat amb una majoria absoluta al capdavant del govern municipal. El grup de Tots per Santa Cristina va endur-se 7 regidors del ple en les eleccions municipals del 28 de maig. Per parlar-nos una mica d'aquest canvi i de l'entrada d'aquest partit al govern de Santa Cristina, ens ha visitat el nou alcalde del municipi i cap de llista de Tots per Santa Cristina, Josep Xifra.
Els promotors, API i administradors alerten que els preus de l'habitatge nou i de segona mà continuen a l'alça a Girona, Carla.
Els preus de l'habitatge d'obra nova i el de segona mà continuen amb una lleugera tendència a l'alça, segons les dades del 46è estudi de preus de mercat dels habitatges de la província de Girona. L'anàlisi se centra en els 11 municipis principals: Banyoles, Blanes, Figueres, Girona, Lloret de Mar, Olot, Palamós, Salt, Sant Feliu de Guíxols i Santa Coloma de Farners, i conclou que la situació es deu a la falta de construcció provocada per l'encariment de materials, la manca del sòl i les dificultats de finançament, entre d'altres.
Suport unànime de tots els partits del tren tram de la Costa Brava en l'últim ple ordinari de la Diputació de Girona. Maria Alzina.
L'acord del ple contempla que es faci un seguiment de l'estudi que hi ha en marxa en el recorregut entre Girona i Olot i que connecta la Costa Brava Central. També es compromet a donar suport a un altre futur que enllaci poblacions de la Selva Marítima. La moció que s'ha aprovat assenyala que es tracta d'una infraestructura que beneficiarà els ciutadans de les diferents comarques per on passarà, una de les quals el Baix Empordà, que és una de les impulsores.
Palamós estrena una zona vermella d'estacionament prop del Pedró, Carla.
S'han habilitat un total de 84 places d'aparcament que estaran subjectes a aquest sistema de regulació per afavorir la rotació de vehicles i, per tant, millorar l'aparcament per als residents.
Recta final per l'Ítaca Sant Joan, que ja ha venut un 80% de les seves entrades. Maria.
El plat fort de l'Ítaca 2023 enguany arriba carregat de caps de cartell imprescindibles que actuaran a la platja de l'Estartit. Aquest cap de setmana es presenta amb dues nits que es preveuen incendiàries, començant amb la revetlla més fogosa el divendres 23 de juny i continuant amb un dissabte que tocarà el cel pel públic més amant de l'indie pop d'arreu de l'Estat.
Carme Casacubierta és la nova presidenta del Consell Regulador de la DEO Empordà. Maria.
La presidenta s'ha fixat com a objectiu continuar treballant per per millorar l'excel·lència dels vins empordanesos, preservar i fomentar les varietats locals i impulsar les pràctiques agrícoles sostenibles.
I acabem amb els titulars i amb el Museu del Suro, que exposa una trentena de fotografies sobre els boscos catalans. Ferran Castelló.
Vells Boscos Vells és una mostra fotogràfica que conté una trentena de fotografies de Pep Sau. La voluntat és conscienciar sobre la conservació dels boscos centenaris. Es podrà veure fins al 9 de juliol al Museu del Suro.
És moment pel temps. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Quins són els detalls del temps que farà avui que oficialment ja comença l'estiu?
Doncs ahir vam acomiadar el darrer dia de la primavera astronòmica amb un cel brut per la presència de pols en suspensió, i aquest matí la mala visibilitat també tindrà protagonisme, especialment en zones enclotades i de la costa, on a la brutícia que tenim el cel en suspensió s'hi sumen les boires o núvols baixos del matí. Al llarg del dia, en general, el cel s'anirà trencant amb més presència de sol a la tarda, sense acabar de quedar del tot net amb intervals de núvols alts. Ens acompanyarà vent de component nord-est amb cops màxims de 40 km per hora i tindrem una mica de maror amb onades d'entre mig metre i un metre d'altura. Ambient calorós, amb xafogó, temperatura mínima entre 18 i 20 graus i una màxima d'entre 30 i 32 graus. Demà, amb variabilitat al cel, hi ha lleuger transitori increment de la inestabilitat que ens pot portar a algun ruixat, localment alguna tornada, i cap de setmana sense pluja i més sol. I abans d'acabar, la fita astronòmica del dia és que oficialment, quan faltin 2 minuts per les 5 d'aquesta tarda, entrem a l'estiu. Recordem que meteorològicament des del passat 1 de juny ja som a l'estiu, però astronòmicament avui és el dia del solstici d'estiu. Contra la creença popular, doncs, no és la nit de Sant Joan la més curta de l'any, sinó la d'avui. Si no hi haguessin núvols, avui tindríem més de 15 hores de llum solar. També és el dia en què la radiació solar ens arriba més perpendicular i la nova estació és la més llarga de l'any, amb una durada de més de 93 dies.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Repassats els titulars i repassada aquesta previsió meteorològica d'avui, que donem oficialment la benvinguda a l'estiu, és hora d'escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta el periodista i director de Ràdio Capital, Miquel Quaranta.
És la segona, i tant de bo fos la darrera vegada, que escric sobre la mort d'un amic, i ho faig aquí, no perquè sigui personal, sinó perquè es tracta també d'un membre de la gran família de la ràdio. Aquesta nit ha mort en David Marca, fill d'un dels fundadors de Ràdio Costa Brava. En David va ser responsable tècnic de l'emissora palamosina fins que l'aventura radiofònica del seu pare i els seus socis el van portar a desplegar la cadena Ona Catalana. Allà vam coincidir i allà vaig treballar al departament que ell dirigia. Ho va fer sempre amb un tarannà reposat i tranquil, però amb la solidesa de la persona que acumula coneixement fruit de l'experiència, però també d'una enorme inquietud i ganes de saber. És per això que en David va ser un antilíder, d'aquests que no exerceixen de líders, però que tothom sap que gairebé tot el que deia anava a missa. No fa masses dies que li vaig fer arribar un missatge on li deia justament això, que la seva manera de fer, de treballar o de liderar ha estat molt inspiradora. Ell no hi hauria estat d'acord, perquè en el fons en David tenia interès zero en inspirar a ningú, o això és el que deia. Suposo que és la diferència entre un líder o un cap, que el primer t'inspira i el segon només et mana. David, des de la pena més gran et dic adéu i moltes gràcies per la teva generositat. Ens deixes un forat molt gran, a la família, als amics, als companys i també a la gran família de la ràdio.
Gràcies, Miquel. Descansi en pau.
Ja ho hem aconseguit, ningú ens podrà parar.
Si és amb tu,
on s'aixeca només vestida amb el llençol. I em diu on es lia avui. Veure el sol sortir, que em ballis és l'únic que vull. L'estiu perfecte és amb tu, perquè estàs tan lluny. Un altre cop allà amunt. L'estiu perfecte és amb tu. Sap que no fumo, però els dos al llit traiem fum. Mirant cap enrere els problemes em semblen petits. I sento que som escollits. Ningú oblidarà aquesta nit. Alço la copa al cel, brindo per lo somiat. Ja ho hem aconseguit, ningú ens podrà parar. Si és amb tu és un estiu perfecte. Estem tots i ha tornat la festa. Si és amb tu és un estiu perfecte. Estem tots i ha tornat la festa.
Falten poc més de 3 minuts per arribar a un quart de 9 del matí. Nosaltres ara anem a desgranar les notícies que us avançàvem en els titulars d'avui. La Guàrdia Civil i dos bombers fora de servei han rescatat dos joves de nacionalitat britànica a la platja de l'Estartit que s'estaven ofegant. El rescat es va fer aquest dilluns a les 9 del vespre quan dos bombers fora de servei van aconseguir treure un dels menors d'edat i els agents del grup especial d'activitats subaquàtiques van trobar el segon jove de 14 anys uns 200 metres mar endins. Carla.
Un dels submarinistes va nedar fins a rescatar-lo abans que s'ofegués i el va portar fins a la Zodíac de la Guàrdia Civil, on van anar fins al municipi del Port. Hi havia un tercer menor d'edat que va poder sortir pel seu propi peu de l'aigua. L'avís va arribar per part de la policia local, que va alertar la Guàrdia Civil que hi havia tres banyistes menors d'edat en perill perquè no podien tornar a la sorra per la forta corrent marítima que hi havia. Els tres menors d'edat van ser atesos pel SEM. Tots ells van resultar il·lesos i els van oferir roba tèrmica per prevenir una hipotèrmia. Tots tres formen part d'un grup de 94 joves que estan de vacances de l'Estartit aquests dies.
Canviant de registre, Palafrugell fa una crida a la prudència amb l'encesa de fogueres i l'ús de pirotècnia durant les festivitats de Sant Joan i Sant Pere. En un banc d'alcaldia, Juli Fernández demana restringir les actuacions susceptibles de provocar incendis i recorda la prohibició de fer focs, llançar coets i altres artefactes pirotècnics en terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta. Ferran.
El risc d'incendi s'agreujarà per les previsions de temperatures altes, humitats relatives baixes i l'entrada de vent de tramuntana i de migjorn que s'assuma a la sequera que pateix la comarca del Baix Empordà. Juli Fernández destaca que les condicions fan que el terreny esdevingui un sistema molt fràgil i que qualsevol ignició, per petita que sigui, pugui originar un incendi que podria propagar-se a gran velocitat. A més, s'han distribuït uns cartells als nuclis de platja i en zones properes de boscos de Llofriu per conscienciar sobre la necessitat de fer una revetlla segura. A més, s'incideix en la necessitat de tenir la màxima precaució i recollir les restes de petards i coets. També el banc d'alcaldia recull altres mesures de seguretat que s'han de complir per encendre els focs, els llocs on es pot fer, els materials i l'apagament de les fogueres, entre altres. Tot plegat per celebrar les revetlles i garantir la seguretat de les persones, dels béns públics i privats i evitar els conflictes en les dates festives.
Josep Xifra, nou alcalde de Santa Cristina, apunta que al municipi li feia falta un canvi i que volen treballar per aconseguir-lo. Santa Cristina d'Aro enceta aquest nou mandat amb una majoria absoluta al capdavant del govern municipal. El grup de Tots per Santa Cristina va endur-se 7 regidors del ple en les eleccions municipals del 28 de maig. Maria.
El nou alcalde reconeix que no s'esperaven obtenir aquesta majoria absoluta. S'esperaven uns bons resultats perquè respirava un aire de canvi al municipi. Recorda també que la proposta de Tots per Santa Cristina és una formació de caràcter municipalista, és a dir, no depèn d'una gestió provinent de Barcelona. Cal recordar que a Santa Cristina d'Aro no hi havia hagut una majoria absoluta des de l'any 2003. Josep Xifra havia format part de l'anterior govern d'Esquerra, sent primer tinent d'alcalde. Tot i això, va deixar la formació el setembre de 2022 per formar part d'aquesta nova llista de Tots per l'Empordà en les eleccions del 28 de maig. Josep Xifra afirma que la seva intenció des del primer moment va ser treballar pel poble. La separació amb la formació d'Esquerra va ser per la configuració del POM i el Festival de Música Idíl·lic, principalment.
I vam anar muntant aquesta llista, i aquesta llista, doncs, bueno, no m'ha costat gens. És una llista de gent trempada, de gent que vol treballar pel poble, i no he hagut d'anar a buscar pràcticament a ningú. O sigui, ens ha anat vinguent la gent. Per tant, això jo crec que forma part de l'èxit que hem tingut. I llavors, el fer una cosa municipalista sense partits polítics, doncs això crec que ens ha ajudat a obtenir aquest bon resultat.
I un dels temes més rellevants ha estat el POM.
El POM de Santa Cristina d'Aro està aprovat provisionalment, tot i que Josep Xifra s'hi va mostrar en desacord. Xifra explica que hi ha canvis substancials respecte al POM inicial del que està aprovat provisionalment. Per això l'alcalde creu que aquest POM s'ha de tornar a posar a exposició pública perquè els afectats pels canvis puguin al·legar si ho creuen necessari. Per això des de l'equip estan treballant per poder dur a terme aquesta acció abans de fer l'aprovació definitiva del POM. A més, des de l'equip de govern volen apostar pel creixement del municipi. Josep Xifra també dona importància a la participació de la ciutadania en les polítiques impulsades pel consistori. Vol apostar també per agilitzar les tramitacions municipals. Recorda més la importància de la neteja que cal aplicar al municipi i corregir el sistema del porta a porta. Josep Xifra també vol estudiar la mobilitat existent al municipi i estudiar si l'actual pacificació del centre és la correcta. Un dels punts destacats del programa i que creu que és important que canviï és el model de la policia local.
D'aquesta legislatura passada que es va voler aplicar un canvi i un model de policia local que no ha funcionat i que hi havia moltíssimes queixes perquè estava acostumada a una policia de proximitat. Santa Cristina som un poble de 5.600 habitants, dels que 2.500 estan a les organitzacions i 2.500 estem en el cas, i llavors la gent està acostumada a un tracte de persona a persona, no de, com si fóssim una ciutat. I llavors aquest model que han volgut aplicar no ha funcionat, i ara nosaltres ja estem treballant per la recuperació de la policia de proximitat.
Tot i algunes queixes dels veïns, Josep Xifra advoca a favor de la Santa Market. És una iniciativa que representa un gran motor per Santa Cristina i la comarca, afirma Josep Xifra, i tot i que sigui una iniciativa que centri el turisme a la zona del Hearst Club, aquesta proposta ha situat Santa Cristina al mapa.
Els preus de l'habitatge d'obra nova i el de segona mà continuen amb una lleugera tendència a l'alça, segons les dades del 46è estudi de preus de mercat dels habitatges de la província de Girona. L'anàlisi se centra en els 11 municipis principals: Banyoles, Blanes, Figueres, Girona, Lloret de Mar, Olot, Palamós, Salt, Sant Feliu de Guíxols i Santa Coloma de Farners, i conclou que la situació es deu a la falta de construcció provocada per l'encariment de materials, la manca de sòl i les dificultats de finançament, entre d'altres. Pel que fa al lloguer, els preus estan a l'alça entre tots els grups d'estudi i el mínim a les poblacions de costa se situa en un 6,20%. Des del Col·legi d'Administradors atribueixen la situació a l'escassa oferta i a la inseguretat jurídica. Carla Saló.
El Col·legi d'API de Girona, el Consell d'Administradors de Finques i el Gremi de Promotors i Constructors d'Edificis de Girona, representats pels seus presidents, Joan Company, Francesc Quintana i Miquel Bosch, respectivament, han presentat el nou estudi de preus de mercat a la demarcació. Des del Gremi de Promotors remarquen que la poca producció, especialment d'habitatges plurifamiliars, fa que els preus es mantinguin a l'alça, tot i que sense superar la inflació. Es tracta, però, d'una situació similar a la dels últims exercicis. Malgrat aquesta evolució alcista, els preus es troben dins d'uns paràmetres de moderació. Tot i això, en molts municipis, el preu de l'habitatge de segona mà supera el de nova construcció. Els municipis on els preus s'han estabilitzat més han estat Palamós, Banyoles, Olot i Salt. Girona, Lloret de Mar, Figueres i Roses són els que han experimentat una evolució més positiva aquest últim any. La incertesa entorn a la regulació del mercat immobiliari, sumat a l'escassetat de sòl finalista, la falta de mà d'obra i l'increment dels tipus d'interès, condicionaran l'activitat d'obra nova per aquest 2023, perjudicant la inversió en habitatge, que continuarà sense respondre al creixement de la demanda, assegura el president del gremi, Miquel Bosch. Portem més de 10 anys amb un ritme de construcció molt baix i aquest dèficit d'habitatge nou provoca tensió en els preus en forma de creixement sostinguts, afegeix. Pel que fa als habitatges de segona mà, el president del Consell d'EPI de Girona, Joan Company, remarca que hi ha una tendència general a la província amb preus estables amb una lleugera tendència a l'alça. A Girona capital, el mercat immobiliari es manté actiu amb una important demanda de compra i reducció d'oferta de pisos. Per això, diu, els preus tendeixen a un lleuger increment. A les poblacions de costa, les segones residències hi juguen un paper important i fan que el mercat també continuï actiu. Tot i l'augment de preus, gràcies al fet que el mercat de segona mà no està vinculat a les condicions de finançament hipotecari nacional, atès que el client dominant és estranger, suposa un 31,71% en les compravendes durant el primer trimestre de 2023. En els darrers anys, la compra d'estrangers suposava al voltant d'un 25%. En aquest punt, destacar Roses, que és la més alta de les zones 2 i 3 de tots els municipis, per sobre de Girona ciutat, i la tendència continua en augment. A l'interior, en canvi, els preus es mantenen estables i fins i tot sensiblement a la baixa. És el cas de Figueres, que presenta una mitjana de preus més baixa per sota de Salt i de Santa Coloma de Farners. En relació al lloguer, l'anàlisi constata un increment generalitzat dels preus en tots els tipus d'habitatge, en funció del nombre de dormitoris i amb caràcter anual, prenent com a base l'estudi d'abril de 2022 i fins a l'abril de 2023. Així, a Girona capital, l'increment s'ha situat en el 13,40%. Per les poblacions d'interior, Banyoles, Figueres, Salt, Olot i Santa Coloma de Farners, l'increment ha estat de l'11,80%, i a les poblacions de costa, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Blanes, Lloret de Mar i Roses, ha estat inferior, situant-se en el 6,20%. Pel que fa a les rendes d'arrendament mensual i prenent com a referència els habitatges de dos dormitoris, que són els que tenen una major demanda, de cadascun dels grups, a Girona ciutat la renda se situa en 711 euros, a les poblacions interior en 554 euros i a poblacions de costa en 615 euros. Des del Col·legi d'Administradors remarquen que l'anàlisi de les dades porta a concloure que aquests increments de preus tenen el seu origen en la disminució de l'oferta d'habitatges destinats en règim de lloguer en el mercat, com es desprèn les dades obtingudes del Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge. Així, durant l'any 2022 s'han signat pràcticament un 10% menys de contractes que l'any 2021, i aquesta tendència es manté en els primers mesos d'aquest 2023, pendent de dades noves per part d'aquest organisme.
Vuit i 22 minuts, seguim suport unànime de tots els partits al tram de la Costa Brava en l'últim ple ordinari de la Diputació de Girona. L'acord del ple contempla que es faci un seguiment de l'estudi on hi ha en marxa el recorregut entre Girona i Olot i que connecta la Costa Brava central. També es compromet a donar suport a un altre futur que enllaci poblacions de la Selva Marítima. La moció que s'ha aprovat assenyala que es tracta d'una infraestructura que beneficiarà els ciutadans de les diferents comunitats marques, per on passarà una de les quals el Baix Empordà, que és una de les impulsores. Maria Alzina.
L'acord per tirar endavant la moció ha estat unànime i Junts, Esquerra, el PSC, CUP, Independents per la Selva i Tots per l'Empordà han mostrat la seva voluntat que el tren tram acabi sent una realitat, primer que uneix Olot i Girona i posteriorment un altre que es desenvoluparia a l'entorn de la Selva Marítima. La Diputació posa en valor que es tracta d'un mitjà de transport estès per tota Europa, que es veu com una alternativa viable, sostenible, assequible, accessible, saludable i extremadament eficient en termes mediambientals i energètics. A més, la proposta té en compte que el tram entre Olot, Banyoles, Girona, al voltant del massís de les Gavarres, a la Costa Brava i a la Selva Marítima, ja té precedents de diferents línies de ferrocarrils de via estreta que van existir fins a finals dels anys 60 entre Olot i Girona i entre Palamós, Girona i Banyoles. A tot això cal sumar-hi que amb aquest nou mitjà de transport es reduiria l'ús del vehicle privat i es faria una aposta decidida per la mobilitat col·lectiva sostenible i eficient. Per tot plegat, la Diputació demana a la Generalitat que acordi una previsió de recursos i la inversió necessària per dur a terme el projecte i que faci les reserves de sòl necessàries. En aquest sentit, l'ENS, que aquest dimarts ha celebrat el seu darrer ple de legislatura, recorda que l'any 2008 la Diputació de Girona va encarregar i portar a terme l'estudi tècnic per impulsar el tren tram en la coneguda com a Anella de les Gavarres, un estudi del qual parteix la proposta del tren tram de la Costa Brava.
L'Ajuntament de Palamós ha posat en funcionament un nou espai d'estacionament regulat al municipi. Es tracta d'una zona vermella situada a prop del Pedró i al passeig de les Pites, a prop del barri vell de Palamós, on es restringeix l'aparcament de vehicles. Aquesta nova àrea d'estacionament regulat funcionarà durant tot l'any, de dilluns a dissabte, excepte festius, de 9 a 8 del vespre. Carla.
S'han habilitat un total de 84 places d'aparcament que estaran subjectes a aquest sistema de regulació per afavorir la rotació de vehicles i, per tant, millorar l'aparcament per als residents. Les places de la nova zona vermella es troben al carrer del Ter dels Napolitans, amb bateria a la vorera dreta en el sentit de circulació entre els carrers Salvador Albert i Pell i el carrer del Quarter. L'altra part de la nova zona vermella es troba al mateix aparcament asfaltat situat al mateix carrer. Els residents que paguen l'impost de circulació al municipi o estan empadronats a Palamós i són conductors habituals de vehicles d'empresa, de substitució, o tenen un contracte de renting, leasing o lloguer, hauran de pagar 20 cèntims al dia o 1 euro a la setmana per estacionar el seu vehicle. Per a aquelles persones que no resideixen al municipi però poden acreditar que treballen a Palamós, l'import serà d'un euro al dia. Aquesta tarifa inclou 30 minuts gratuïts d'estacionament per als residents. Els altres usuaris d'aquestes places hauran de pagar 1,5 € per hora amb un mínim de 30 minuts. Aquesta nova zona vermella d'estacionament a l'àmbit del Pedró s'afegeix a l'existent a una part de l'aparcament de l'Arbreda, pensada en aquest cas per als residents de la zona centre del municipi amb una alta densitat de població i una àmplia zona comercial i empresarial.
Recte final per l'Ítaca Sant Joan, que ja ha venut un 80% de les seves entrades. El plat fort de l'Ítaca 2023 enguany arriba carregat de caps de cartell imprescindibles que actuaran a la platja de l'Estartit. Aquest cap de setmana es presenta amb dues nits que es preveuen incendiàries, com han comentat ells mateixos, començant per la Revetlla més fogosa el divendres 23 de juny i continuant amb un dissabte que tocarà el cel pel públic més amant de l'indie pop d'arreu de l'estat. Maria Alzina.
Durant la nit de Sant Joan, divendres 23 de juny, s'encendrà novament la foguera gegant a la platja al costat del recinte del festival. Estarà el tret de sortida d'una vetllada màgica on no hi faltaran els petards ni els focs artificials. El cartell de la Revetlla de Sant Joan ve encapçalat per Aliz, un dels referents del nou pop nacional que destaca per fusionar el pop clàssic amb altres ritmes com el house, el trap, el dancehall, l'afrobeat o el reggaeton. Presentarà el seu nou IP, Boycott, alhora que no hi faltaran peces de l'aclamat Tiene que haver algo más, un dels discs més ballats d'aquest darrer any. I Seondo Do Sound també és un dels pesos pesats de la nit més curta de l'any a l'Estartit, que viurà l'explosiva presentació de Blossom, el tercer àlbum d'estudi del duet navarrès, on combinen textures electròniques amb els seus característics sons analògics a base de freqüències greus, vents poderosos i una veu de vellut que sobrevola la màgia instrumental. L'essència i la frescor de Seondo Do Sound els ha catapultat a acumular milions de reproduccions a les plataformes digitals i a presentar el seu directe a mig planeta. Un dels altres grans caps de cartell de la Revetlla són els Catarres, grup irrepetible sense el qual l'actual auge del panorama musical dels països catalans no es podria entendre. També comptarà amb l'actuació de Boom Boom Fighters en Cocapí amb la seva proposta innovadora que combina roots reggae dels anys 80 i dancehall dels 90. Amb només un any, la banda empordanesa ha aconseguit posar del revés el panorama festiu del país, amb una essència única, fresca i desenfadada. El duet Serial Killers, amb una de les propostes més inusuals de l'escena, tampoc es perdran la Revetlla, tornant a l'Ítaca Sant Joan per descarregar el seu directe farcit d'energia i bona música.
I dissabte serà el torn de la música indie a l'Ítaca.
L'Ítaca Sant Joan d'enguany ve marcat per un dissabte 24 de juny en el qual la platja de l'Estartit acollirà les millors propostes d'indie de l'estat. El principal cap de cartell de l'Ítaca és ni més ni menys que Vetusta Morla, la banda madrilenya de pop-rock que ha esdevingut el més important i influent dels últims anys, amb una discografia carregada d'himnes. I si bé cada concert que fan esdevé memorable, el grup va fer història esdevenint la primera banda espanyola capaç de congregar 38.000 persones en un concert propi. Durant la seva anterior gira a la Caja Màgica de Madrid Madrid. A més, amb el seu darrer treball d'estudi, Cable a Tierra, Vetusta Morla va rebre 3 nominacions als Grammys Latinos. L'expectació també és màxima per un dels altres grans noms de la nit, la meravellosa orquestra de l'Alcohol, que amb una profitosa dècada de trajectòria que els ha brindat el coneixement del públic i la crítica musical, desgranaran les cançons de l'aclamat Nuevo Cancionero Burgalés, combinats amb altres grans cançons emblemàtiques del septet. I per si no n'hi hagués prou, compartiran escenari amb Triquell, qui després del seu èxit pel programa musical Eufòria de TV3, presentarà un primer disc que promet altes dosis de pop i música urbana que caracteritzen l'artista. La nit de dissabte també comptarà amb l'indie pop dels gironins Carmen 113, que després del seu aclamat darrer treball Hipnòtica arriben a l'Ítaca Sant Joan 2023, havent exaurit les entrades el cap de setmana passat a Madrid i amb un senzill acabat d'estrenar Bailar Llorando. I no és l'única proposta amb denominació d'origen de les comarques gironines de la nit. L'empordanesa Reina DJ amanirà a la vetllada amb una de les seves eclèctiques i ballables sessions. I per acabar-ho d'adobar, la nit de dissabte també inclourà l'estrena d'un espectacle tridimensional amb un total de 200 drons a càrrec de Floc Drone Art, que ha duplicat el nombre d'aeronaus i presentarà Eco 200, una alegoria lluminosa de la natura i un clam per conscienciar sobre el respecte al medi ambient.
Nosaltres anem acabant l'apartat més informatiu d'aquest supermatí d'avui, dimecres 21 de juny. Carme Casacubiertes, la nova presidenta del Consell Regulador de la DO Empordà. La presidenta s'ha fixat com a objectius continuar treballant per millorar l'excel·lència dels vins empordanesos, preservar i fomentar les varietats locals i impulsar les pràctiques agrícoles sostenibles. Maria.
Com a culminació del procés electoral que ha tingut lloc al Consell Regulador les últimes setmanes, es va constituir la comissió rectora que dirigirà l'organisme durant els pròxims 4 anys. A continuació, la nova comissió va elegir per unanimitat com a nova presidenta a Carme Casacuberta, que va encapçalar la candidatura unitària que ha concorregut en els comicis a la denominació empordanesa. La nova presidenta és la primera dona que ocuparà aquest càrrec des de la creació del Consell Regulador de la denominació d'origen Empordà l'any 1975. L'elecció d'una presidenta posa en valor el destacat paper que tenen actualment les dones en la viticultura empordanesa. Bona part dels cellers de la denominació estan dirigits o codirigits per dones que també ocupen diverses responsabilitats en la gestió d'aquestes explotacions, la majoria de caràcter familiar. La nova presidenta s'ha fixat com a objectiu reforçar la línia de treball iniciada fa anys per assolir la màxima excel·lència dels vins de la denominació, que són cada vegada més valorats per la seva qualitat. Aconseguir en l'àmbit internacional el reconeixement assolit en el mercat nacional, continuar fomentant la recuperació de les varietats tradicionals com a tret identitari del territori, impulsar pràctiques agrícoles sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.
Ens volem expandir doncs, el màxim possible doncs, amb el que és el mercat de fora i sobretot a l'internacional, en el que ara encara ens hem de posicionar molt bé. Per altra banda, la continuïtat seria seguir lluitant per preservar la identitat com a territori amb les nostres varietats locals i a més doncs, a promocionar i promoure la sostenibilitat a l'hora de les pràctiques agrícoles doncs, que preservaran el nostre paisatge de l'Empordà.
Carme Casacuberta és propietària i enòloga del celler Vinyes d'Oliva Ardots, que va fundar l'any 2002 i que actualment dirigeix amb la seva filla, també enòloga, Carlota Pena.
El Museu del Suro de Palafrugell té nova exposició temporal. Vells boscos vells és una mostra fotogràfica que conté una trentena de fotografies de Pep Sau sobre els boscos catalans. La voluntat és conscienciar sobre la conservació dels boscos centenaris, Ferran Castelló.
És una proposta del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. L'any 2020 va néixer el projecte de la mà de l'Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. Es va impulsar el projecte Simbiosi per revalorar els boscos madurs. Les fotografies de l'exposició recuperen instantànies de diferents boscos, des de les suredes a prop del mar fins a les abatoses del Pirineu o dels boscos de ribera de les zones humides. També reflecteixen l'impacte humà i la seva intervenció en els ecosistemes. A part, es complementa amb un llibre, poemes i una composició visual editada per Ferran Fort. L'exposició es va inaugurar el dissabte 10 de juny i es podrà veure fins al 9 de juliol.
Torroella de Montgrí i l'Estartit, la formació d'UPM torna a encapçalar l'alcaldia amb Jordi Colomí com a batlle del municipi. Aquest és el segon mandat que enceta Colomí, aquest cop amb el suport d'Esquerra Republicana de Catalunya i d'Objectiu Torroella i l'Estartit. Per parlar-nos d'aquesta reelecció i del pacte, ens visita l'alcalde de Torroella de Montgrí i l'Estartit, Jordi Colomí. Bon dia, senyor Colomí.
Hola, molt bon dia.
En primer lloc, el primer cop que va accedir a l'alcaldia només va haver de pactar amb Esquerra. Com ha estat ara el pacte a tres bandes, amb tres formacions?
Bé, el pacte es va començar l'endemà mateix de les eleccions. Van començar a parlar amb els diferents partits polítics. Nosaltres sempre havíem manifestat que volíem un govern progressista, que ens semblava que els programes, els objectius programàtics eren molt semblants en els tres partits. També és veritat que n'hi havia algun altre partit, com per exemple Junts, que també el programa era bastant semblant. Uh-huh. I al final vàrem aconseguir doncs, que arribar a un acord d'una forma bastant ràpida la primera setmana, primer amb Botella i després amb Esquerra Republicana. I a partir d'aquí doncs, ja es va decidir a començar a fer el cartipàs. No?
Uh-huh. Com valora que el seu soci de govern i el cap de llista d'Esquerra, Marc Calvet, hagi donat pas a Anna Camp, company, després de la seva renúncia?
No ho sé, jo suposo que deu ser una suma de sensacions o de decisions tant personals com polítiques. Els resultats no varen ser els que esperaven. Segurament el cap de llista havia apostat per un ajuntament diferent. Les eleccions doncs van obtenir un mal resultat i la realitat és que va decidir doncs deixar pas a l'Anna Company i Jordi Oliver, amb qui ja hem treballat aquests 4 anys d'una forma doncs excel·lent. Per tant, jo penso que va ser una decisió personal i també basada en la qüestió política, sobretot electoral, no? Dels resultats que es van obtenir el 28 de maig.
Uh-huh. En la signatura del pacte parlaven d'una legislatura il·lusionant i innovadora amb projectes per acabar i concretar de cares al futur. Quins són aquests projectes?
Home, doncs mira, ara mateix estem en una reunió del Pla de Sostenibilitat Turística. Tenim uns quants projectes del Pla de Sostenibilitat Turística que s'han d'acabar entre aquest any i l'any que ve. Això ho hem repetit moltíssim. Durant aquests dos primers anys o any i mig del Pla de Sostenibilitat, el que hem fet és fer molts de projectes, però ara s'han d'executar i s'han de licitar i executar això per començar. Després hi ha tot el tema de l'àrea d'habitatge. Amb habitatge aquesta legislatura ha de ser clau. No pot ser que en aquest país els tinguem problemes d'habitatge quan n'hi ha tant. No? No pot ser que un dret fonamental per a les persones, que és tenir habitatge, doncs no es compleixi i en canvi tinguem tants apartaments o tantes cases tancades. Això és el que no pot ser. No? Tenim els accessos, no? Els accessos a Torroella i l'Estartit han de millorar. Aquí s'hi ha d'implicar des de la Generalitat fins a l'Ajuntament, és evident. Hi ha moltíssims projectes per tirar endavant i que han de ser claus, tot el que fa referència a les noves energies, les renovables. Nosaltres farem una àrea concreta d'energia per generar energia des del nostre municipi, no? Ens preocupa moltíssim tot el que representa el macroparc eòlic marí. Per tant, hem de generar alternatives perquè bestieses com aquestes no es produeixin, no?
I cal recordar també que el mandat 2019-2023 ha acabat amb la relació amb l'EMD desgastada i amb diversos contenciosos pel mig. Com preveuen recuperar aquesta relació amb l'entitat?
No, home, s'ha de recuperar ja. Vull dir, si és un problema que es va generar fa 2 anys i això va ser una qüestió bàsicament d'una part, no? Per part de l'Ajuntament mai hem volgut un enfrontament amb l'EMD, governi qui governi, i això ja s'està reconduint, perquè el primer dia del nou govern ja vàrem tenir reunió amb el president de l'EMD i pràcticament parlem cada dia. Per tant, s'ha de reconduir de seguida aquests contenciosos. Doncs hem de fer que passin al calaix de la història i reconduir una situació que mai havia d'haver derivat en la manera com va derivar.
Creu, però, que el canvi a la presidència de l'EMD ajudarà a restablir aquesta relació?
Jo no en tinc cap dubte. Jo no en tinc cap dubte perquè la voluntat per part de l'Ajuntament sempre ha sigut la mateixa i per part del nou president també. Per tant, és que jo no en tinc cap dubte. Penso que tots dos som unes persones totalment pragmàtiques que sabem que només parlant es poden trobar les solucions i de solucions n'hi ha. I per tant... estic convençudíssim que en els propers dies, les properes setmanes començarem a articular les solucions que s'havien d'haver articulat, però que no pots parlar quan, o no pots decidir quan una part doncs, prefereix anar a contenciós o anar per la via judicial, no?
I un altre dels projectes o dels temes pels quals li volíem preguntar, senyor Colomies, per la instal·lació de la Fundació Philip Cousteau a l'Estartit. Com està evolucionant aquest projecte?
Bé, ara el que estan fent és... han constituït aquest institut de formació continuada i encara no han començat les obres, evidentment, doncs el que estan fent és utilitzar espais municipals per fer aquests cursos de formació. Ha començat per aquí. Jo sé que en breu ja començaran a col·locar els lletreros de les obres que volen fer. I aquest acord entre aquestes dues fundacions, entre la Fundació Philip Cousteau i la Fundació Mascor, en la que l'Ajuntament va fer tot el possible, o va facilitar tot el possible, doncs aquest trobament, no?, i aquesta suma de voluntats, doncs esperem que vegi la llum tal com tenen planificat, doncs definitivament el 2025, no?, les obres acabades. Home, és una oportunitat, creiem sempre, i sempre hem dit el mateix, que és una oportunitat única pel nostre municipi, i
totalment,
que implantar-se aquí la seu científica mundial, doncs és una cosa molt bona pel nostre municipi.
També ens agradaria acabar parlant, bueno, d'aquesta falta d'habitatge al municipi, que ja ens havia fet 5 cèntims vostè a l'inici de l'entrevista, però com creu que ha d'evolucionar i de quina manera s'ha de crear aquest habitatge a Torroella i l'Estartit?
Bueno, a veure, que ens donguin eines als ajuntaments, des de les administracions superiors, tant de la Generalitat com de l'Estat, sobretot de l'Estat, que facilitin als ajuntaments la possibilitat de gestionar habitatge. A Torroella, entre Torroella i l'Estartit, hi ha més o menys uns 200 habitatges inacabats, 200 apartaments inacabats. Doncs, en 200 apartaments que poguessin posar en el mercat, no dic tot amb habitatge social, ni molt menys, perquè no tot és necessitat d'habitatge social. També hi ha altres tipus de necessitats. Doncs, amb això, nosaltres estem disposats com a ajuntament a invertir en l'acabament d'aquests apartaments sempre i quan nosaltres tinguem la garantia de que els podem utilitzar aquests anys, 15, 20, 25 anys. Per què? Perquè amb 200 habitatges pràcticament solventaríem el problema, 200 habitatges més en el mercat, solventaríem, primer, el problema de moltes famílies i de molts joves que es volen independitzar de tenir habitatge, i segon, actuaríem en un mercat que està passant de mitjanes de 500-600 euros al mes a 800-900 en els últims dos anys. Això és una situació que és insostenible per molta gent i que fa impossible accedir a un mercat lliure d'habitatge. Per tant, hem d'intervenir-hi de forma urgent des de totes les administracions.
Doncs queda dit i ho anirem seguint durant aquest mandat que tot just encetem. Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí i l'Estartit, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Supermatí i anirem parlant de ben segur durant aquests 4 anys.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Adéu-siau. I és dimecres, ja sabeu que hem canviat el dia de programa. Ara que ja acabem pràcticament la temporada, igualment ho repetirem, perquè la setmana que ve serà l'última secció d'un mos, un glob, amb l'Eduard i la Laia, que ja ens acompanyen en directe aquí a l'estudi de Ràdio Capital. Recordem també en directe per Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal. Com esteu?
Bé.
Bon dia.
Molt bé.
Esteu a tope, com sempre,
eh? I tant.
I també, ben acompanyats.
I ben acompanyats. Qui ens acompanya avui?
Doncs avui tenim a l'Aurora Martín Casas, que és fotògrafa professional i sommelier de vins i licors Grau des del 2018. I tenim molt bon feeling amb ella i per això teníem tantes ganes de convidar-la, portar-la aquí al Supermatí, perquè ella és un pou de coneixement i, a més, doncs, l'explica des de l'emoció, l'empenta, l'efervescència que la caracteritzen, no? Sempre diu que el que li agrada més de ser sommelier és la responsabilitat que implica recomanar un vi. I, clar, bueno, és evident que li encanten els reptes i per això avui amb ella us portem una secció gastronòmica ben diferent. Bon dia, Aurora, què tal?
Molt bon dia. Bueno, primer de tot, donar-vos gràcies per partida doble, un, per la introducció que m'heu fet, la veritat, i dos, dir-vos les gràcies, perquè em fa molta il·lusió estar aquí i poder formar part d'aquest petit gran espai dedicat a la gastronomia, al vi, com no, a l'Empordà.
Molt bé, Aurora, contentíssims de que hi siguis. I res, Oriol, avui comença l'estiu i hem proposat un programa clavat, jo penso.
Per l'estiu, encarat cap a això. De moment no ens acompanya gaire el dia, però segons...
Ja ho arreglarem.
L'Albert Aparicio, el nostre company del temps, ens ha dit que la tarda...
Sí? Sol radiant, eh?
Sí.
Doncs res, avui portem un programa que es diu 4 pelàgies, 4 vins. Per tant, doncs, tot i que qualsevol època de l'any creiem que és un bon moment, ara que s'acosta l'estiu, també doncs, us volem proposar 4 vins blancs i cada vi el maridarem amb 4 plages i 4 moments del dia. Per tant, un maridatge a 3 bandes: vi, paisatge i moment del dia. Bàsicament el que volem és posar el vi fora del seu context habitual, perquè, Oriol, agafes... Tu quan tens un... penses en el vi, on el tens ubicat, el vi, per prendre-te'l?
A taula, normalment, taula. No? A taula. Sí que és veritat que aquí a l'Empordà tenim moltes oportunitats de provar-lo o d'estar-lo a la pròpia vinya, però al final...
Doncs
el
és
clàssic
això.
És la taula.
El clàssic és la
taula. Taula, doncs, descontextualitzem-lo i el contextualitzem en un altre àmbit completament diferent, al qual no estem acostumats, potser, molts de nosaltres, dels que ens estan escoltant, que és en una platja.
Exacte, doncs volem reivindicar una mica això, no? El fet d'agafar una ampolla de vi, treure-la de la taula, agafar unes bones copes i donar-li la importància que té aquest vi en qualsevol moment i en qualsevol situació, no? Per tant, donant-li el respecte que li donaries a casa, però ara aquí el portem a la platja per consumir-lo a la platja, per exemple.
Correcte.
Per quin començaríem?
Bueno, jo començaria, hem fet així vins diferents i un vi per agafar així d'aperitiu, un matí, migdia. Jo començaria pel Coll de Roses, de Celler Espel. És un vi, evidentment, com acabo de dir, amb Celler Espel, que es troba a Vilajuïga. I començaríem amb un cupatge de 3 varietats que s'entenen a la perfecció. Són Garnatxa Blanca, Macabeu, Moscat, que li aporta el toc de fruita i frescor necessari, i aquí ens trobem amb un vi fàcil, lleuger i perfectament equilibrat, ja que per aquest motiu el proposem en una platja amb les mateixes característiques tan simpàtiques com el propi vi.
Exacte, en aquest cas de platja us recomanem la platja de Sant Pere Pescador, que té aquest nom, platja de Sant Pere Pescador, aquella que coneixem tan llarga, amb dunes naturals, d'accés fàcil, on et pots prendre una copa amb l'aigua als turmells, perquè... si vols que cobreixi, no sé si has anat mai a la platja Sant Pere Pescador, has de recórrer una bona estona perquè puguis estar ben cobert d'aigua de dalt a baix.
D'aquelles platges tranquil·les, eh?
Exacte, per això aquest vi, Coll de Roses, perquè te l'obres a la mateixa aigua, allà amb els peus ben fresquets, te la serveixes, i si el comparteixo, doncs també molt millor, o no, tu tot sol allà, i bum, i tens el Coll de Roses a la platja de Sant Pere Pescador. Un lloc ideal i un vi ideal per fer un vermutet abans d'anar a dinar, com deia l'Auri. I ara anem un xic més amunt, anem a Portbou, i allà hi tenim el celler Somni d'Estiu.
Correcte, ja anem avançant una miqueta més amb el dia i ens trobaríem per dinar. I aquí sí que parlo del Lix, concretament. També estem davant d'un vi amb personalitat pròpia, i on expressa el paisatge de l'Alt Empordà a la perfecció. Ens trobem també davant d'un copatge en tres bandes, és la Garnatxa Blanca, la Roja, i amb una petita mesura, però no amb menys importància, el Muscat. Vale? És un vi amb xispa, àgil i farcit de caràcter. Per aquest motiu, poder gaudir-lo en una platja de l'Alt Empordà és, sens dubte, el maridatge perfecte. Jo destacaria i faria una petita dedicatòria en els elaboradors de Somni d'Estiu, concretament a una d'elles, la Vanessa. A una de les seves platges és la platja de la Salqueria Petita, una platja encantadora que hem trobat i hem cregut oportú pues, fer el maridatge a tres bandes amb aquesta platja.
Exacte, sí, sí, aquesta platja, platja de Salqueria Petita, és a Cadaqués, a un quilòmetre de Cadaqués, a prop de Port Lligat. I bé, com bé sabeu, les platges del Cap de Creus, com aquest vi, doncs tenen una personalitat molt marcada, no? Sorra grossa, pedres de color gris, gris fosc, no? A diferència de la Costa Brava que tenim aquí al Baix Empordà. I és d'aquelles que necessites els escarpins per entrar a l'aigua, si no quedes amb els peus fets un nyap. I bé, l'Ix, doncs, sembla un vi d'entrada fàcil, com aquesta platgeta, que també és d'accés fàcil, a diferència de moltes altres platges del Cap de Creus, però tant per aquest vi com per aquesta platja et calen els cinc sentits per explorar-los. Salqueria Petita és ideal per fer-hi submarinisme, per exemple, i l'Ix doncs, també et convida a submergir-t'hi, a explorar-lo i analitzar-lo, gaudir-lo sobretot.
Gran celler.
Anar escarpant les diferents capes que té, igual que la platja, i sens dubte és un vi que
no gaudir-les
percebut i necessites gaudir-lo. Sí, sí, sí.
Com ho veus tu, Xauriol?
Doncs un moment deliciós, no? A més, avui ja estem innovant, estem anant a la segona dimensió, no? Perquè sempre anàvem a la primera dimensió, que és anem a tastar productes de l'Empordà, productes propis i treballats allò amb les ungles, per entendre'ns. I avui, a banda d'això, també ho ajuntem amb el paisatge, que som privilegiats. Això. Això ho diem cada setmana,
sí.
Som molt privilegiats, però...
Som privilegiats.
Aquell orgull d'aquí, doncs mira, és que realment l'hem de tenir.
Ho podem tenir. Sí, qui no el tingui, ho ja s'ho farà.
Exacte.
Total. Un motiu per parlar de l'Empordà i defensar-lo amb
els cinc
sentits, amb muerte. Exacte.
I aviam, venim cap aquí o què?
Home, i tant.
Venim cap a l'Empordanet.
Anem baixant cap a l'Empordanet.
Sí, i ens hi quedarem a nivell de plages, en aquest sentit, aquí. I què farem? A mitja tarda. Vi per mitja tarda.
Mitja tarda, anem avançant les hores del dia i aquí sí que ja requereix un vi amb una miqueta més d'estructura. I aquí sí que porto el Gerizena, vale, que és, evidentment, del celler Gerizena, un celler que es troba a Garriguella. És un monovarietal d'una de les reines blanques, per diferència, que és la Garnatxa Blanca, amb una criança de 4 mesos amb botes. Vale. Aquí, igual que la platja amb la que volem acompanyar-lo, augmentem, com ja he dit, amb estructura i complexitat. La seva petita criança amb botes de 4 mesos li confereix la persistència i la memòria necessària perquè no t'oblidis d'ell. O sigui, una miqueta també la mateixa sensació que tens quan trepitges la platja del Golfet per primera vegada.
Perquè és aquesta la platja amb la que volem maridar, aquest Gerizena blanc, amb el Golfet, una de les platges més idíl·liques d'aquí de Baix Empordà, a Calella de Palafrugell, i aquesta platja ja costa una mica més d'arribar-hi, ja has de fer un tall de camí de ronda, i és el mateix que ens passa també que amb el Gerizena també ens costa una mica arribar-hi amb el sentit de que és un vi que passa per bota, que necessita el seu temps d'envelliment i per tant doncs triga més en fer-se comparat amb un blanc convencional o més jovenet en aquest cas. I com no, com dèiem, el Golfet, quan hi arribes i el tastes també crea un record del qual difícilment te n'oblidaràs.
I ara us poso un altre tema sobre la taula. El fet de poder arribar, ara ja parlo de platges, i evidentment les platges es poden maridar, no?, amb els vins i amb d'altres coses, però una vegada arribes a una platja que costa d'arribar-hi, la valoreu més?
I tant.
A la Costa Brava?
Sí, 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 sí. I si hi arribes i t'hi trobes poca gent, ja és el sumum.
Cap aquí anava, també. Cap aquí anava.
I és d'aquestes platges que li dius a quatre persones contades, perquè no es conegui molt, eh? Vull dir, allò ho tens una miqueta, és com anar a buscar bolets, que tens les teves regions.
Totalment.
Sense no dius a ningú, totalment. Però són aquestes platges que defenses amb cos i ànima.
Jo quan he treballat cara al públic en hostaleria, fa uns anyets, les recomanacions mai eren.
Exacte.
Jo al final sóc de Palamós, recomanaves la fosca com a màxim. Ja, entre cometes, aquí que no en sentin gaire, que l'estreta no, no la dèiem a ningú.
Normal. L'acaben descobrint,
L'acaben descobrint però... per Instagram, no? Sí. També ens fa mal en aquest sentit, però... Però bé, bé, m'agradava saber la vostra opinió.
Sí,
estem, no? Com a estem
al, allà mateix. Sí.
I molt bé, passa el mateix, perquè quan anem amb aquest caràcter de vins, que també doncs, ens passarà una mica amb el Mar en Calma, doncs són uns vins que doncs, tots tenen la seva importància, però ja els hi dones una atenció poder més, perquè doncs, realment que han passat diversos processos.
Totalment.
El que ens passa aquí en el proper, últim i últim vi, que és el Mar en Calma.
Sí, aquí donem la benvinguda a un tros de vi, per dir-ho clar i català.
I tant.
El Mar en Calma, a més, quilòmetre zero, Masoller, Torrent, aquí del Baix Empordà. I aquí sí que l'essència d'aquest vi ja l'acompanyem més al capvespre, ja incita més pues, disfrutar-lo al capvespre. I aquí portem, és un vi amb un cupatge de dos varietats, vale, un amb picapoll, que és la gran part que porta de picapoll, amb una petita proporció de malvasia, i aquí sí que la seva elegància i la seva intensitat ja requereix d'un capvespre, com acabo de comentar, uh-huh. Molt més tranquil, s'acaba el dia, i per això, tanmateix, la platja escollida és la platja de Castell. Vale. El primer contacte amb el vi que et transporta al paisatge de la costa, o sigui, els aromes dels pins, el camí de ronda, aquest toc de salinitat tan característic de la Costa Brava quan caminem vora el mar, i també fer referència a la seva vinificació, ja que la seva posterior criança amb àmfores ens trasllada nada més i nada menys que al poblat ibèric de Castell. També tinc que dir que té una petita proporció de barrica i una criança també amb ampolla per deixar-lo reposar una micona. És un vi i una platja que ens donen aquella calma necessària per gaudir dels últims rajos de llum del dia, per endinsar-nos en una nit plàcida, agradable i, com no, somiadora com són les nits d'estiu.
Escena postal de pel·lícula, eh?
És que quan ho estàvem preparant jo m'estava imaginant en aquell banc al costat de l'entrada del poblat ibèric mirant a la platja de Castell, no? Veient el capvespre a la posta de sol.
La copa a la mà.
És que
t'imagines potser la típica pel·lícula d'estiu d'Estats Units, però... Però la platja sempre és millor,
no?
I el vi sempre és millor.
Exacte.
Està tot
tenim?
I ja paro d'avui de treure l'orgull empordanès, eh?
Bueno, és que no pot
si
fer
mai.
Què fem aquí?
Una hemorràgia de satisfacció, això.
Exacte. Sí. Doncs
anem acabant.
Sí, anem acabant. Res, bueno, moltes gràcies, Aurora.
A vosaltres, de veritat.
Bueno, l'Aurora, l'Auri, com la coneixen molts, doncs també és fotògrafa professional, polifacètica, especialitzada en molts àmbits diferents i una apassionada del món analògic també, però entre altres coses cal destacar la seva afinitat amb la música, paisatges i retrats, no? I aquí també podeu trobar les seves obres exposades al seu Instagram auri.foto, foto escrit amb PH, dedicat únicament a fotografia, i si no, el seu compte més personal, que també hi posa algunes cosetes de vins i així, no? @auri_mc.
I si moltíssimes la voleu veure gràcies. Molt sovint, doncs...
A Vins i Licors, Vins i Licors Grau.
Cada dia, exceptuant els dilluns, a Vins i Licors Grau.
Sempre amb bones recomanacions i...
Sí, sí.
Tenim un minut, poder? O
un minut,
un
sí.
Segon.
Minutet? Sí.
Fem aquesta recomanació que teníem aquí per si ens quedava temps.
Ja com, bueno, és una recomanació, són grans, el titulem a grans vins a grans preus, perquè estem parlant de vins amb una relació qualitat-preu fantàstica, per sota dels 10 euros, i aquí sí que comentem el Coll de Roses, que és el primer vi. El primer vi que hem maridat amb la platja de Sant Pere Pescador, i és un vi que creiem que per aquest estiu pot acompanyar qualsevol taula i qualsevol moment a la perfecció, fresquet, una mica fruitadet per la seva aportació de moscat, àgil, fàcil, i un 4x4, sincerament, per acompanyar-lo a les hores que es vulguin.
Res, us convidem a visitar platges de l'Empordà, uh-huh. I tastar vins a l'Empordà.
Evidentment.
Doncs, no hi ha millor plan. La Revetlla doncs, pot ser un bon moment per fer tot això.
Exacte.
I ho haurem de deixar aquí, però farem l'últim capítol de la temporada, la setmana que ve. Eduard, Laia, moltes gràcies com sempre, i Aurora, et vindrà
gràcies
a veure
a, vosaltres.
A Can Grau.
Allà estaré.
Molt bé.
Adéu-siau. Gràcies, adéu.
Nosaltres fem l'últim cot d'ull a la previsió meteorològica.
Matí de dimecres amb intervals de núvols i boires matinals que, juntament amb l'encara presència de pols en suspensió, deixaran un cel enterbolit. Tendència més sol a la tarda amb restes de núvols alts. Ambient calorós amb una temperatura mínima que anirà dels 18-20 graus de mínima a una màxima de 30-32 graus. Quan faltin 2 minuts per les 5 de la tarda, donarem pas oficialment a l'estiu que ens acompanyarà durant els propers 93 dies.
Tornem demà, de 8 a 9. Adéu, adéu.